Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 10, us informa Sandra Gómez. Els caps de llista per Barcelona dedicaran la jornada de reflexió d'aquest dissabte a les tradicionals fotografies que organitzen els diaris i a descansar i estar amb la família després de 15 dies de campanya electoral. El cap de llista del PSC a Barcelona, Jaume Collboni, passejarà pel Poblenou amb el líder del partit, Salvador Illa, per fer balanç de la campanya. També té previst anar a veure l'Oreneta a la Villarroel. El candidat d'Esquerra, Ernest Maragall, visitarà el seu germà Pasqual Maragall i anirà a un concert o al teatre. Per la seva banda, Eva Parera de Valents aprofitarà per anar de tapes amb el seu equip de campanya i el candidat del PP, Daniel Cirera, ha explicat que farà una bona migdiada. Més qüestions. La sequera tindrà un impacte desigual en la cistella de la compra de productes locals, tot i que el consumidor pot notar certs augments de preu i una menor disponibilitat de producció quilòmetre zero segons les previsions d'agricultors i distribuïdors. De fet, els distribuïdors preveuen que la campanya de fruita d'enguany sigui, malgrat tot, millor que la de l'any passat, la pitjor en 40 anys per culpa de les gelades. Parla el secretari general del Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya, Roger Gaspa.
El que sí que sé és que l'any passat la collita va ser un 45% inferior per la gelada i aquest any, pel que estem sentint, les previsions de collita no seran tan dràstiques com va produir la gelada l'any passat. Dit això, és cert que, per exemple, en el Pla d'Urgell, tothom diu, el sector està dient que s'estan perdent el 100% de les collites, però és evident que també es produeix poma i pera i préssec nectarina en altres llocs del territori.
Catalunya és una potència agroalimentària i, de fet, només el 10% de la producció de fruita és per consum local, així que Gaspa descarta el desabastiment. La pluja dels últims dies ha donat una treva als productors de denominació d'origen i indicació geogràfica protegida de les comarques gironines. Malgrat que els agricultors estan preocupats per la situació, la pluja dels últims dies ha arribat en un moment clau per molts conreus, com ara els fesols de Santa Pau, la poma de Girona i les vinyes de l'Empordà. Parla Antoni Reig, president de la Comissió Tècnica del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Empordà.
Que aquestes pluges d'aquests dies han sigut un respir i és difícil ara encara fer pronòstics per aquesta campanya. El que és evident és que, vull dir, que ara la situació ja no és, diguem, tan greu com era fa pocs dies.
Ara l'esperança recau en més pluges els propers dies que ajudaran a salvar la temporada i mantenir el nivell de producció d'altres anys. Això podria comportar que el preu no s'enfilés en excés per als consumidors per la falta de producte, més enllà de l'encariment que els suposa l'increment de costos per la inflació. Més temes. L'any 2021, un gran incendi forestal va cremar 1.700 hectàrees entre la Conca de Barberà i l'Anoia. Un dels municipis més afectats va ser Sant Martí de Tous i les flames van calcinar un arbre centenari molt estimat pels veïns, l'alzina de Calgol. És una de les alzines més velles de la Catalunya central amb més de 450 anys d'història i molt voluminós. L'any 2000 la Generalitat el va catalogar com a arbre monumental. Durant tot aquest temps, veïns, ajuntament i voluntaris de l'ADF han regat i cuidat l'alzina amb l'esperança que sortís algun rebrot i pogués sobreviure, tal com ha explicat Toni Navarro, voluntari de l'ADF.
Bueno, pues han vingut a regar-la, no fa molts dies, el dia 14 van vindre a regar-la, van agafar voluntaris del poble, pallessos, ADFs, van netejar tot això que estava, que, bueno, queien les llàgrimes, van tallar totes les branques que hi havia al terra de l'alzina i ho van ballar tot, estava tot ple de tanques i, bueno, han anat fent, cuidant-la.
Entre tots han aconseguit que rebrotés i que l'alzina ara estigui viva. I en esports, en handbol, el Fracking Granollers busca el quart títol europeu de la seva història. Aquesta tarda a les 6 s'enfronta al Göttingen a la semifinal i en cas de guanyar el partit es classificaria per la final de demà. En hoquei patins, el Barça i el Liceo s'avancen a les semifinals de l'hoquei Lliga. Els blaugranes superen el Noia per 5-3 i els gallecs s'imposen al Calafell per 4-3 en unes semifinals de l'hoquei Lliga que juguen el millor de 5 partits. En el primer partit de les semifinals, el Barça s'ha trobat amb un Noia molt ordenat defensivament. Ha estat Pau Bargalló qui ha obert el marcador de falta directa, un gol que ha igualat a l'Aleix Esteller després de rematar una assistència de Kilian Gil al segon pal. Els de Sant Sadurní han fallat 4 faltes directes i el Barça ha pogut marxar al descans amb un 2-1 favorable. A l'inici de la segona part, una excel·lent triangulació del Barça ha permès posar el 3-1 a l'electrònic. Semblava que el Barça encarrilava el partit, però el Noia l'ha igualat amb dianes d'Esteller i Kilian Gil. Tot i això, 9 segons més tard, Marc Grau ha fet el 4-3. El gol de la tranquil·litat l'ha marcat Joao Rodríguez quan faltaven 5 minuts. I en futbol, el Barça ha convidat Leo Messi al Camp Nou aquesta setmana entrant. La raó és que l'argentí pugui assistir als actes de comiat dels seus excompanys Sergio Busquets i Jordi Alba, donada la relació estreta que té amb aquests jugadors. Això és tot per ara. Tornem amb més informació d'aquí una hora, a les 11, i recordeu que també podeu seguir informats a través de les nostres xarxes socials.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, els restaurants i els racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Vols que la teva solidaritat perduri al llarg del temps? Deixant el teu llegat solidari a Càritas Barcelona, ho faràs possible. Amb la totalitat o una part de la teva herència, garantiràs que les persones que més pateixen continuïn rebent la nostra ajuda. Si vols més informació, escriu-nos a llegats@caritas.barcelona o truca'ns al 93 112 7010. Amb el llegat solidari de Càritas, la teva generositat serà eterna. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. Els diumenges a un quart de nou del vespre busquem i xerrem amb Àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a un quart de nou del vespre a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Comença Plusvàlua Dones, el primer i únic programa de ràdio a Catalunya i Andorra amb temàtica de dona per tota la societat, amb 14 reconeixements de qualitat i menció Premi Zapping TV. Cada dissabte, Mireia del Pozo, directora de Plusvàlua Dones, i el seu equip aborden un tema en relació a la dona. Violències de gènere, economia, empresa, drets i legalitat, lideratge, autoestima, relacions, salut, xarxes socials i comunicació, monomarentalitat, STEM i educació, amb la solució com a objectiu. Per un món millor al costat de les persones. Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Molt bon dia, molt feliç dissabte, Plusvàlua Dones. Com esteu? Nosaltres felices, contentes, com cada dissabte, perquè és una sort i un luxe, acompanyar-vos, seguint donant-vos informació i aportant llum a la vida, perquè no parem d'aprendre. El ser humà estem sempre en constant evolució. I en aquests moments és un tema que sempre, cada any, demaneu moltíssim, és tot el tema de la imatge personal enfocada més enllà d'aquest espai que tenim cada setmana d'imatge personal de la mà d'Amparo Tamayo. Avui anem a parlar de cabell, de pentinats, de colors, de què ens afavoreix més i que, o com hem d'anar vestides, pentinades, davant de certes ocasions, davant de certs moments. Per fer-ho, ens acompanya Maria Barcelona, que a part de parlar del tema del cabell, també ens inspirarà com a dona empresària. Som-hi! Doncs avui al Plusvàlua Dones anem a parlar de cabell, anem a parlar de com pentinar-nos, anem a parlar de què ens afavoreix més, perquè al cap i a la fi tot això ens afecta la nostra autoestima, ens afecta el nostre benestar i és el que volem, veritat, sempre fer passes endavant i avançar. Per fer-ho, com us avançàvem, en parlarem amb Maria Barcelona. Maria Barcelona és la CEO, és la propietària i la que va ser la creadora de Maria Barcelona. És una persona empresària, emprenedora, porta moltíssim
moltíssims anys, forma part de diversos grups empresarials, com per exemple del grup de dones de PIMEC, de la petita i mitjana empresa de Catalunya. I a més, Maria Barcelona és sumament coneguda a Barcelona ciutat pels rossos, els seus rossos, els seus... Bueno, aquests colors de cabell que fa són sumament mítics. A la seu costat, a la taula, l'acompanyaran Sònia Díaz. Sònia Díaz és sociòloga, ja la coneixeu perfectament, és sòcia fundadora de Siena. I a l'altra banda també tindrem a Noelia Rodríguez. Noelia Rodríguez és vicepresidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa i representant de les persones discapacitades. Com sempre, l'espai de benestar de la mà d'Irene Pons i l'espai d'imatge personal amb Amparo Tamayo. Ara sí, comencem. Molt bon dia, molt benvinguda. És un luxe i és una passada, Maria Barcelona, poder-te tenir aquí avui al Plusvalua Dones.
Bueno, bon dia, Mireia. Un placer sempre estar contigo. Bueno, aquí la primera vez, encantada de estar con vosotras.
Pues, Maria, la Maria parlarà en castellà o amb l'idioma que ella vulgui, mentre tots ens entenguem, veritat, lo important és entendre'ns, que cada persona es comuniqui com millor li vagi, i nosaltres ho seguirem fent en català. Escolta, Maria...
Faré un mig.
Eh? Això, molt bé, i tant que sí, tant, un popurrí. Escolta, Maria, com és que encara a dia d'avui, amb tots els anys que han passat, que tu estàs liderant tot aquest tema dels rossos, de la imatge i etcètera, no només a la ciutat de Barcelona, tu has intervingut en moltíssimes passarel·les.
Sí, en Madrid, en Espanya, en Itàlia, en França...
Com és que encara avui en dia el ros segueix sent el color estrella?
Bueno, el ros sempre afavoreix. I, bueno... En principio, el rubio, las mujeres no nos hacemos mayores, nos hacemos rubias. Y ilumina.
Ilumina. Per això aquest gran... Bueno, aquesta gran búsqueda del ros.
Del ros, sí. Siempre es un color que tanto hasta el sol,
sí,
que es natural, lo aclara. En verano, y parece que se hagan mechas hasta las niñas pequeñas, depende del color, en España sobre todo, hay muchos rubios y morenos, pero siempre se aclara todo el cabello.
Clar, perquè no ens enganyem, o sigui, nòrdics i nòrdiques no som, som d'aquí.
No, però el agua también, si es dura, si es blanda, si tiene sal... todo esto, cuanto más dependiendo de la potencia del agua y del sol, sí, se aclara, del mar...
Clar, és curiós, perquè a vegades les persones que viatgem notem molt els canvis de l'aigua en el cabell. Per exemple, a Madrid el cabell et queda molt més llis.
Sí, per el agua, que és més dura,
sí,
i además per el clima. La humedad, la humedad lo encrespa, le da volumen, y allí en Madrid no hay tanta humedad en principio, y entonces el clima también influye el agua y el clima.
Figureu-vos, quantes coses ens acaben influint, sí, que molt sovint ni ens n'adonem, ni ens som conscients.
No.
Clar, és curiós. Maria, una pregunta que fa molta gent, que ja de per si és morena, però no només morena de cabell, sinó morena també
de pell.
De pell, clar. Aquella típica pregunta de, i a mi em quedarà bé el ros, o és que se'm veu com si portés una perruca?
Bueno, depende, hay que estudiarlo bien, la fisonomía, los tonos de color, porque a veces hay los rubios, no todos son iguales, están los rubios fríos, uh-huh, que son tirando a gris, no gris, pero digamos que los fríos son más grises, y los cálidos son más amarillos. Entonces, dependiendo del tono de la piel y del cabello, se puede hacer más cálido o más frío.
Claro, ¿ves? Y con eso se va jugando, ¿verdad?
Sí.
Escolta, Maria, quina...
O más rojo, también.
Claro, hi ha d'haver-hi de tot. Escolta, Maria, quina evolució ha viscut en tots aquests anys el món de la imatge i de la peluqueria? Quins canvis?
Bueno, yo creo que siempre evoluciona, porque además es una rueda evolutiva, la moda, y está la moda dentro de la peluquería. Entonces, si evoluciona Ahora, después de COVID, ha evolucionado a más natural. Uh-huh. No solo la peluquería, sino la alimentación. Entonces, todo conlleva un mismo objetivo, creo, en general.
Aquesta naturalitat, que clar, vam veure doncs, inicialment la moda mateix, que van passar doncs, al que es va dir el rotllo del chandaleo, sí. Conegut a peu de carrer d'aquesta manera.
I les canes.
I les canes, ah, exacte, que en parlarem, que en parlarem d'aquest tema. Aleshores, aquesta evolució, sobretot arrel del Covid, de que les persones vagin més naturals, ha afectat, per tant, el que és la manera de les metges? Per exemple, perquè,
sí,
clar...
Sí, si passa bueno, més temps... en vez de hacer mechas más cálidas, pues hacen más frías para parecer un poco más dentro de lo natural. Pero bueno, yo creo que, aparte de la evolución, lo que sí que es que hay que mirar es que a uno le favorezca dentro de la naturalidad.
Clar, com se sap quin és el color que més ens afavoreix?
Pues los colores, pues dependiendo de cada color, pues los colores dentro de los amarillos, pues si la piel es más verde, pues se tiene que tirar más a los colores amarillos o cálidos. Si la piel es más roja, se tiene que tirar un poquito menos porque para neutralizar.
Ah, veieu, que curiós, perquè clar, molt sovint és allò de, bueno, vull anar amb X color, però em quedarà bé, no em quedarà bé. Avui en dia hi ha aplicacions que sí. Les persones ja es poden veure amb
sí,
aquest color,
sí.
Però vosaltres...
Hace muchos años que existe, lo que pasa que ahora es más fácil, porque todo ha evolucionado también en internet y cualquier, puedes ponerte cualquier foto y puedes... Incluso el teléfono mismo lo hace solo, ¿eh?
Clar, això és fantàstic també, sí. Veritat, perquè la, sí. La gent així ja sap una mica per on va.
Sí, porque es como cuando tú vas a buscarte un vestido, que también, y dices, pues mira, me gusta mucho este vestido, pero adaptarlo a ti, pues si tienes mucho pecho o si tienes o eres un poco gordita de piernas o de culito o de lo que sea, uh-huh. Pues depende qué vestido no queda bien. Pues igual en el cabello.
Claro, clar, clar. No tots els colors i fins i tot no tots els talls de cabell
claro.
Ens queden igual. Aleshores, precisament vosaltres, les persones especialistes, expertes, ¿ho veieu ràpid, això?
Sí, bueno, estudiamos la cara, la nariz, normalmente, por ejemplo, en la nariz se pone, está siempre, tenemos un lado de la cara diferente al otro, entonces la nariz pues está un poco torcida, pues a veces la raya influye en que te veas la cara derecha o un poquito torcida.
Veieu, és curiós, eh? Veritat.
Cambiando solo la raya del lado, eh?
Però estos són petits secrets.
Sí, bueno.
Clar, petits secrets que s'han de tenir controlat i que vosaltres això, clar, pues sou...
Hay que estudiarlo y mirar en espejo, y hablar mucho y mirar mucho. Sobre todo, mirar y estudiar y pensar.
Les persones, a l'època precisament que abans en parlàvem, del Covid, vosaltres vau seguir sent un servei que vau estar al costat de les persones...
Essenciales.
Clar, exacte, oferir-lo. Precisament com a servei essencial, i aquí ve la qüestió,
sí.
Acabeu sent, entre cometes, petits o petites, psicòlogues.
Bueno, es que influye el normalmente es un contacto muy directo con la persona porque la tocas y además hablas con la persona y le cambias, le puedes cambiar en un corte o en un color la vida. Por lo menos el más que la vida, pues sí, puedes cambiar muchas cosas porque cuando se viene a la peluquería es para cambios muy concretos, cuando uno pues se va a casar, cuando uno va a tener un hijo, pues igual se corta el pelo, cuando pues siempre vienen para un cambio psicológico.
És brutal, Maria, el que ara ens acabes de dir, no? Canvis i canvia la vida.
La vida. La vida.
La podeu canviar en positiu, que d'això es tracta.
I en negatiu depèn també, no? Espero que no, però en principi puede ser también una persona que tenga un cabello largo y diga yo quiero cortar el pelo, pues claro, se le cambia completamente, no es lo mismo.
Clar, li canvia completament la fisonomia, li canvia tot, i quan ara em referia a aquest canvi en negatiu, que pot passar... perquè precisament durant molts anys, ara exactament no sabem ben bé com està el tema, però durant molts anys un dels grans temes era que quan les persones anaven, i ara ens referim a persones femenines, dones, quan les persones anaven a la peluqueria, em vull tallar només les puntes, i els hi feien un tall que no ho vegis, hi havia molta gent que sortia disgustada.
Llorando, claro, porque no es lo mismo cortar las puntas un centímetro, dos, que 10.
Clar.
No és el mateix.
Clar. Per què hi ha hagut durant tant de temps, Maria, aquesta, diguem-li, mania, diguem-ho així de clar, de tallar tant per molt que la clienta et digués que no?
Bueno, supongo que, pues como en todos los sectores, siempre hay personas como muy concretas o demasiado concretas en su trabajo. Y hay personas pues que son más sensibilizadas, o por eso hay estudios para estas formaciones.
Clar, és que és molt important, veritat, una formació constant.
Constant.
Tu ara fa poc, precisament, has arribat de Madrid, on has estat amb L'Oreal, que ha sigut, es veu, impressionant.
Metaverso.
Què vol dir això? A veure, explica'ns-ho.
Bueno, es que entramos en un mundo de metaverso, de todo lo que es el mundo del internet, de lo que decíamos, muchas aplicaciones. Entonces, esto ayuda también a lo que es el mundo de la peluquería y del mundo de las personas que quieren hacer cambios.
Ajá.
Entonces, es otro mundo. Entramos todos en otro mundo ya.
Tu, precisament...
La inteligencia artificial.
Clar, la inteligencia artificial, ¿com ens afecta o com ens afectarà? A nivell d'imatge, em refereixo, a nivell del teu sector.
Hombre, yo creo que habrá muchos avatares, ya hay avatares.
Sí.
Entonces, los avatares, cada uno se pone la forma, colores y estilos que cada uno quiere, como un avatar. Entonces, sí que cambia, lo que pasa que después será la realidad.
Claro.
Y entonces se puede adaptar en peluquería y en estética, porque ese avatar, y en ropa, ese avatar, pues tienes lo que le gusta a la persona. A veces depende cómo es más fácil para hacerlo, aunque entrar en la mente de la persona de cómo verse igual es más difícil.
Escolta, Maria, abans ens feies una petita entrada amb el tema de les canes, amb el tema d'aquesta naturalitat, amb què també s'han posat de moda els grisos. És diferent grisos i canes o blanc? Com funciona això, aviam?
Pues mira, se puso muy de moda. Ahora ya está un poco más bajado de moda. O sea, la moda es ahora, y ahora, cuando ya pasa, ya no es moda. Entonces, el gris... una cosa son las canas, de las personas que somos más mayores, y otra cosa son el color gris para la gente joven. La moda, normalmente, principalmente es para la gente, en principio... La utiliza lo primero la gente más joven, y después también la gente más lanzada. O sea, no todo el mundo se pone a la moda. Hay gente que es antimoda. Pero sí, el gris siempre... A ver, los días grises, como ahora que ha llovido, siempre es un poco más gris y más apagado. Entonces siempre es más triste. Para mí los grises son un poco más serios, más tristes, más... pueden favorecer o no. Si te pones un maquillaje bonito, tienes una cara y eres guapísima, claro que favorece. Pero bueno, normalmente siempre es los grises, como color, es un gris más apagado y más serio.
Aleshores, és diferent el gris que les canes. Amb el tema del Covid, hi ha hagut un creixement d'això de les canes amb aquesta naturalitat que ens parlaves?
Sí, ha habido un creixement. Pero creo que está evolucionando a otra vez, como pues igual que no se salía, pues ahora también se sale más, pues ahora la gente se arregla más. Entonces eso está bien, porque es por lo menos la gente tenemos todos que animarnos, ¿no? Porque COVID nos desanimó, y creo que hay que animarse y andaban.
I endavant, i tant que sí, endavant sempre. Doncs, Maria, anem a donar pas a les nostres tertulianes d'avui.
Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Sònia Díaz, sociòloga, sociofundadora de Siena. Bon dia, bon dissabte, com estàs?
Bon dia, molt bon dissabte i molt contenta d'estar aquí amb vosaltres.
Sempre és una alegria sentir-te, Sònia, perquè la Sònia ens atén per telèfon, perquè està a Manresa, eh? Que sí, Sònia?
Sí, sí, Manresa, que té fama de ser gris, eh? Ara que escoltava la Maria entrevistada. Bueno, pues Manresa diuen que és de color gris, jo no ho penso, eh? Però això diuen.
Clar, veus, el pensament també fa molt. I una persona que amb l'actitud sempre hi posa color és Noelia Rodríguez, la vicepresidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa i representant de les persones discapacitades. Bon dissabte, Noelia.
Bon dissabte, Mireia. Estic molt contenta d'estar aquí amb totes vosaltres.
Això mateix, molt bé. Nosaltres també aportant color. Escolta, Sònia, Mireia, que parlaves d'això de Manresa, que hi ha persones que ho veuen gris o no gris. Tu, precisament, que estàs especialitzada i portes tant temes de persones grans, ho direm així, de tercera, quarta, cinquena, sisena edat, de tot. Com veus el tema del cabell? I que tu has sigut una banderada també amb tot això de les canes i de la naturalitat.
Doncs sí, jo, mira, jo les canes, estic enamorada de les canes. Jo fa 6 anys jo ara tinc 47 anys, també sí. per ubicar amb l'edat, però que a mi no em resulta important, no?, ni interessant el tema de l'edat per vincular-ho amb el cabell blanc. Però, en tot cas, jo fa 6 anys, jo tinc canes des que tinc 16 anys i vaig decidir, doncs, deixar-me el cabell natural amb totes les canes que tinc. Vaig voler fer la transició, poc a poc, no? M'anava fotografiant cada mes.
Ho recordo.
I em fa molt il·lusió i ho tinc penjat al meu Pinterest i a diferents llocs perquè volia ensenyar-ho. Però també us he de dir que quan jo vaig dir, prou, em deixo els cabells com els tinc, naturals, que els tinc blancs, o gris, tinc molt blanc a sota i molt gris a sobre, eh? Vull dir, encara no tinc el cabell blanc del tot. La meva primera, no, hater o enemiga va ser la meva mare. La meva mare em va dir, però què fas, que et veuràs gran, que no pots sortir així, que et posaran anys a sobre. I aquí és on a mi em surt segurament la meva part, no, de, com a sociòloga i perquè treballo amb l'envelliment, de dir prou, no? Primer em vull deixar el cabell blanc perquè jo em sento gust i em sento gust a mi mateixa i m'agrada el meu cabell. I segon és també per hi ha una part de rebel·lia, segurament, no? Primer perquè què hi ha al darrere? Quan ma mare em diu això, que al final és una opinió generalitzada de la societat, què hi ha al darrere? Hi ha un concepte negatiu de l'envelliment, no? Et posaran anys.
Clar.
Jo li deia, ves igual. És a dir, no, jo no surto al carrer per evitar que em posin anys. Tinc aquesta edat, jo portaré els cabells com no, a mi m'agrada, em faig recollits i m'agrada molt jugar d'allà on tinc les canes i tal, però li dic, mare, dic, és que això és igual. Dic, el problema és el concepte negatiu que hi ha cap a l'envelliment i tot el que volem evitar. I l'envelliment, doncs, és una etapa més de la vida, l'hem d'assumir, hi hagi canes o no hi hagi canes.
I tant
que sí. I l'altre és un tema també que de rebel·lia cap al masclisme. No? A mi em posava molt negra i encara em posa molt nerviosa quan, no, el senyor amb canes, no, el senyor amb canes és atractiu, no? I en canvi una dona amb canes havíem de sentir que era una dona deixada.
Clar.
Ostres, a mi això em remou per dins d'una manera bàrbara, perquè al final el color del cabell és igual, sí. I hi ha un tema de més de gènere, de masclisme al darrere, i tot això a mi em revela. I és veritat, no?, que ara, com molt bé comentava la Maria a Barcelona, bueno, la pandèmia, no?, el fet que estiguéssim a casa, va aflorar, no?, aquesta naturalitat, aquesta moda, també, i segurament en aquests darrers anys han sortit moltes persones, no?, a la llum, de dir, pues jo també em deixo el cabell blanc, vaig a gust i vaig bé, no?, i veiem actrius o gent...
Sí.
Més reconeguda,
sí.
que pues, no sé, jo ara, per exemple, últimament estic veient una sèrie Grace i Frankie, no sé si l'heu vist, que la protagonista és Jane Fonda,
sí.
I en l'últim capítol ella fa la transició a les canes, no? I em sembla meravellós que ho faci, no? I veiem com passa del rubio al blanc, no? O al gris. Em sembla també com molt exemplificador, no?
Clar, recordo perfectament, Sònia, com a membre que ets de l'equip del Plusvalua Dones i portes tants anys, la teva transició, i que tant tu, que ets sociòloga, com l'antropòloga del Plusvalua Dones, la Laura Guijarro, vau fer aquesta transició. I sou persones amb la pell de base molt diferent, la Sònia és molt clara, la Laura és sumament morena, clar, queda molt, però molt diferent. I aquest pas Més enllà del que és personalitzar-ho, Sònia, el tema d'aquests dos punts que has dit, del concepte negatiu de l'envelliment, que això ho hem de superar com a societat, i aquesta rebel·lia cap al masclisme, aquest tema, tant des d'un punt de vista sociològic com des del punt de vista antropològic, van molt lligat. Això de les canes, hi ha hagut tot un estudi que s'ha fet, no? Doncs de sí, els homes els hi queda bé i les dones no. És tot de coses també que hem de superar, com tu estaves posant damunt de la taula. Són, diríem, limitacions estètiques, Sònia, socials?
Bueno, hi ha persones que sí, clar. Això al final és el nostre dia a dia i nosaltres vivim en societat i tot el que opina la societat i nosaltres mateixes ens acaba influenciant i ens acaba determinant maneres de fer i de ser. Per tant, la part estètica influencia molt ara, perquè avui estem parlant dels cabells, però la part estètica és molt àmplia i tots sabem, des de la gent que l'influencia i no ho sap portar bé, i podem llavors a parlar doncs, amb gent que pateix anorèxia o bullying, anem a casos extrems, però sí. Això és un efecte negatiu no? De la influència que té la societat amb l'estètica, però després hi ha tota la gent que diu, ostres, a mi m'agrada anar a la moda o m'agrada anar de determinada manera, hi ha una influència social, perquè sempre hi és, però està ben portat, no? I a mi també, no ho sé, jo vaig vestida sempre d'uns dissenyadors manresans, que també ho faig, no? No? També per una part no? de rebel·lia i de comerç local, però jo sí. Tinc també no? la meva manera de vestir i evidentment això és una influència de l'estètica i la moda, no? Vull dir que no té que ser dolent, però hem de saber que sempre això ens influencia, no? A mi, per exemple, la meva mare, quan em va fer aquest comentari, ostres, a mi em va costar pues bastants mesos prendre la decisió de dir, bueno, prou, no? Em deixo de tenyir. Per què? Perquè jo també rebo, clar, com a éssers socials i que vivim en societat, rebem aquesta pressió, no?
Clar, a més, realment, l'opinió o el criteri d'una mare ens acaba afectant molt. És important avui aquesta... Bé, doncs que ens expliquis aquest testimoni, més des d'una banda personal, Sònia, perquè justament tu, doncs, amb la preparació i amb tot el que et dediques, que reconeguis públicament com arriba a afectar el que dèiem, aquesta opinió o criteri de la mare, doncs, que arribi a moltes persones per fer la passa endavant, no amb el tema de canes o no canes, sinó amb el tema que sigui a la vida. Ens podem estimar molt als nostres pares, a les nostres mares, però cadascú també ha de ser ella mateixa. I amb ella mateixa, Noelia Rodríguez, déu-n'hi-do, perquè tu precisament, com ara ens apuntava la Sònia, ens deia, la imatge pot fer a vegades molt mal, aquests bullings, aquestes anorèxies, però la imatge, precisament l'estètica, ens pot fer molt bé i fer-nos pujar molt els ànims per tirar endavant.
Sí, m'encanta escoltar la Sònia perquè realment és una tia superautèntica, i dic una tia perquè li tinc molta proximitat, i considero que és tan important que cadascú pugui fer el que vulgui, de la manera que vulgui, i si senti bé, que aleshores jo crec que el que diguin els altres ens ha de relliscar. Evidentment que les opinions de les persones properes doncs, sempre ens afecten, però al final és jo i mis circumstàncies, no? I bueno, les que vienen, doncs molt bé, però justament ara estem en el mes de la diversitat.
Sí, senyora.
Jo com a vicepresidenta del Centre d'Estudis de les Dones doncs es tracta molt el tema del voler reconèixer, no? Com deia la Mavi Rojo en l'acte que vam tenir dilluns a l'oficina de la Comissió Europea d'aquí de Barcelona, i parlaven d'això, no? De reconèixer i de saber gestionar i acceptar les diferents diversitats. Jo crec que això també forma part de la diversitat. El fet de que cadascú pugui triar lliurement la seva estètica, la seva manera de transmetre, perquè al final la nostra imatge és una forma de transmetre coses, el que sigui, un estat d'ànim, un missatge, una lluita, el que sigui, aleshores, doncs, que puguem tenir la llibertat de poder-ho fer també és acceptar i estar en la lluita amb la diversitat. Això per una banda. I per altra, això és el tema de les canes, o dels cabells rossos, o dels cabells verds, o dels cabells blaus, o de no cabells, és que no sé com dir-ho. Al final, també és una forma de poder dir, escolta, jo sóc així, vaig així perquè vull, i ningú de la societat doncs, ha de dir res. I si ho ha de dir, doncs em sembla molt bé, però jo continuaré igual. Jo és veritat que reconec que personalment no em deixaria el cabell amb canes, però perquè ja m'agrada com estic i tal. No sé què passarà demà, potser demà canvio d'opinió, però el que sí que tinc clar és que és molt, molt important. I ja per acabar, la pregunta que em feies, clar que és important la imatge i clar que és important el missatge que nosaltres podem donar o bé amb xarxes, o bé als nostres fills, o bé com a referents que som sempre d'algú altre, sí que és important. El que passa que el que ha de ser important és donar a la gent les eines necessàries per poder viure en llibertat i amb la seguretat de poder fer el que vulgui perquè ningú se'n riurà d'ell. Crec que hem viscut una setmana molt dura amb els insults racistes que ha patit un jugador de futbol del Real Madrid, en el que finalment sembla que es prendran mides, però això no pot ser. Hem de viure en una societat lliure on tothom pugui fer el que sigui respectant la llibertat de l'altre.
Absolutament, hem de viure en una societat lliure de qualsevol tipus de violència, amb una societat on es respecti qualsevol forma, manera de ser a qualsevol persona, perquè el que estem parlant és d'això, de persones. I si existeix aquesta llibertat, existirà realment d'una vegada la plena democràcia, que encara, malauradament, no està instaurada en aquest país, a casa nostra. Maria, La Noelia Rodríguez ha dit una cosa molt important. Bueno, n'ha dit moltes, eh?
Sí, ha dit moltes.
Ha dit
m'encanta.
Moltes. Bueno,
m'encanta les dues, eh?
Però hi ha hagut algo curiós i que vosaltres en aquí podeu fer molt, que és indiferent, i ja ens ho apuntava també la Sònia Díaz, és indiferent del que ens digui la gent.
Claro.
Jo continuaré sent igual.
Bueno, és important la personalitat de cada persona.
Però hem d'arribar a aquest estat, aquí ve. Hem d'arribar a aquest estat de més indiferent al que opini o digui
bueno,
la gent.
Ella ha dit, Noelia,
sí.
Que sí, que cada uno... És com una diversitat. Entonces, cada uno, sea por rebeldía, sea porque le gusta, sea porque se siente bien, porque quiere estar en una determinada línea... pues cada uno tiene que sentirse bien independientemente de lo que le digan. Porque siempre te dirán, siempre habrá alguien que te dirá algo. Con lo cual, cuando hay una persona propera,
claro,
peor. Pero sí hay que tener uno, perdón, las ideas claras de dónde va, cómo quiere ir y cómo quiere estar y sentirse bien.
Y
con canas, sin canas o como quiera, pero pues con una línea determinada a razón de su personalidad.
I tant que sí, poder lligar la nostra personalitat, podent-nos sentir bé i perseguint-nos sentint bé, anem a donar pas a l'espai de benestar.
Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Doncs ara sí, estem ja acabant el mes de maig i ens acompanya Irene Pons. Irene Pons en aquest espai tan fantàstic de benestar, aquest espai que hem començat a fer aquesta setena temporada davant de l'allau de demandes que ens fèieu per acompanyar-vos a nivell emocional i a nivell físic. Bon dia, molt benvinguda a Irene Pons.
Molt bon dia, Mireia. Què tal?
Doncs fantàstica sempre de retrobar-me, moltíssimes ganes d'aprendre i preparada per apuntar.
Que bé, doncs mira, som-hi, si t'hi sembla.
I tant.
Parlarem d'un tema que és la desobediència emocional.
Oh.
M'he inspirat en el llibre de, bueno, precisament que té aquest mateix títol, dels psicòlegs en Mercè Conangle i en Jaume Soler, i realment m'he plantejat moltes coses, i em serà interessant també plantejar-ho a la nostra audiència, no? Que moltes vegades, i sobretot les dones, hem obeït mandats familiars, culturals, que hem assumit sense qüestionar-los perquè ens ha vingut culturalment i, per tant, doncs, potser ens han creat un mapa mental determinat, unes creences determinades que ens poden servir o no, depèn del moment, i que ho hem assumit sense qüestionar-hi perquè hem cregut que era la manera correcta i per adaptar-nos a la situació.
Sí.
Llavors, ens hem de plantejar en un moment determinat de la vida si això encara ens serveix o no, si d'alguna manera ens està limitant, està menoscabant la nostra llibertat, la nostra creativitat i, quelcom molt important també, la nostra autonomia. I si és així, potser toca desobeir.
Exacte. Escolta, m'agrada molt aquesta terminologia, aquesta desobediència emocional. Som-hi. A veure si ens toca o no ens toca desobeir.
Clar, perquè es pot succeir en moltes situacions, no? A vegades estem en famílies que són molt controladores, no? I que aquest control o aquesta sobreprotecció, no només en la infància i en la adolescència, sinó també com a adults, hem portat un programa on hem creat una indefensió apresa, no? I això ens ha limitat a l'hora de ser emprenedores o a l'hora d'anar a buscar el que nosaltres realment volem i allò que ens fa feliç, no? I que ens satisfà. O fins i tot es pot traslladar a nivell social, eh? Hi ha cultures, i ens n'anem a l'època dels nazis, per exemple, on es van assumir tota una sèrie de pensaments i d'accions, no? Per la creença a una autoritat considerada legítima, on va portar, doncs, a la situació que coneixem, no? Per tant, és important, doncs, que ens qüestionem, tant a nivell familiar, a nivell empresarial, també, a vegades a la feina també podem estar assumint coses que realment ens estan menoscabant, o ens estan limitant, o ens estan emmalaltint, i ens hem de parar. Ens hem de parar, hem de fer un qüestionament de què és el que està passant i plantejar-nos si estem sota mandats que hauríem de desobeir. Per tant, jo plantejo unes preguntes.
Som-hi.
Allò que obeeixo respon al meu propi mandat? Aquesta seria una. Desenvolupar el meu potencial o el menoscava? Com em sento obeint això? Aquí és important escoltar el propi cos. I com em sentiria si desobeís? Per tant, es tracta de desenvolupar el pensament crític, que moltes vegades no el tenim prou desenvolupat. Per tant, pensament crític i un altre concepte molt important, que és l'autonomia personal. L'autonomia personal és actuar amb raó, amb les emocions i, sobretot, amb els nostres valors. Per això és tan important saber, no?, quins són els nostres valors i què considerem important per nosaltres a la nostra vida. Per això és tan important, doncs, això, tenir clars els valors. En cas de que allò que estem fent estigui en conflicte amb aquests valors, doncs, plantejar-nos deixar de fer allò que estem fent, fer un canvi, fer un gir vital, professional, el que sigui, i prioritzar realment allò que és important per nosaltres. I també comentar que tampoc es tracta ara d'anar queixant-nos de tot i anar desobeint-ho tot, sinó que ens convertim en persones que portin solucions positives a allò que estan en contra dels nostres principis.
Doncs escolta, Irene, és magnífic. Anem a portar aquestes solucions positives, anem a tornar els valors que són fonamentals, coneixent-nos a nosaltres mateixes i a nosaltres mateixos per poder avançar. Aviam si desobeïm o no. Moltes gràcies amb aquesta desobediència emocional en l'espai de benestar. Irene, moltíssimes gràcies.
A tu, Mireia, un plaer.
Ens trobem dissabte vinent.
Fins dissabte.
Com aprenem en aquest espai de benestar emocional? A Irene Pons avui parlant de desobediència emocional. Tornem a la taula. Sònia Díaz, Noelia Rodríguez, Maria Barcelona. Què hem de fer? Desobeïm o no desobeïm? Aquest, Sònia, pensament crític del que ens parlava la Irene Pons.
Mira, m'ha encantat escoltar la Irene Pons. De fet, no coneixia aquest concepte de la desobediència emocional. Jo segurament em quedava més, no?, amb l'esperit crític. I jo anava repassant, no?, i pensava, bueno, doncs he estat... Jo anava contestant, les preguntes que anava formulant d'Irene.
Sí.
I pensava, bueno, parlant de l'exemple d'avui, doncs segurament, no?, vaig desobeir emocionalment quan vaig decidir deixar-me les canes. I llavors anava pensant, no?, quan vaig decidir deixar-ho tot per emprendre, quan vaig decidir anar a viatjar per Espanya i Llatinoamèrica fent formació i jo tenia un bebè i em deien, ai, però com marxaràs amb el bebè? Les dones, homes i dones, també,
sí,
tothom, tenim la nostra llosa, eh? Però la Irene ho ha plantejat en un concepte femení i té molt a veure amb el que comentava abans, no? Aquesta pressió que tenim al gènere femení, encara més pel fet de ser dones, no? I aquestes convencions socials, no? Ho has de fer perquè toca. Crec que les dones encara tenim molt, moltes d'aquestes cadenes que no es veuen, cadenes invisibles,
sí,
que ens lliguen a molta presa de decisió. Per tant, m'encanta. Bueno, voy a hacer la punky, la família, ho dic, desobediència emocional.
Que bé, Sònia. Noelia Rodríguez, un altre dels conceptes molt interessants del que ens ha parlat Irene Pons ha estat el d'autonomia personal.
Sí, jo relaciono l'autonomia personal una mica amb la pròpia coherència de nosaltres mateixos. És a dir, que actuem, parlem i pensem sempre amb coherència o amb una línia de pensament que és la que ens acompanya amb els valors que té cadascú. Perquè, clar, quan es parla de valors, sembla que són els valors universals, però al final cadascú, sempre que no empipis l'altre, crec que cadascú té els seus propis valors, les seves pròpies regles i les seves maneres de fer. L'altre dia escoltava, justament amb això que et comentava abans de la Comissió Europea, que les empreses, per poder atraure el talent de la gent jove han de tenir una línia de manera de fer i que els seus actes siguin coherents amb aquesta línia perquè després la persona a la que tu contractes es trobi com a casa i pugui fer doncs, tingui una competitivitat i uns resultats positius. Doncs, penso que les persones al final funcionem així. Si tu no ets coherent amb la teva pròpia línia de pensament, amb els teus valors i amb les teves maneres de fer, sinó que ho fas d'una altra manera en contra de la teva voluntat, crec que mai podrem avançar.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Uau. Maria Barcelona, un altre dels conceptes que ens ha parlat la Irene Pons és el d'emprenedoria dins d'aquesta desobediència emocional. Tu, fa molts anys, vas ser dona emprenedora.
Sí.
Però és que a part d'emprenedora, que això jo crec que ja va amb la forma de ser, ets empresària. Parla'n, sisplau, d'aquesta emprenedoria.
A ver, pues bueno, yo desde los 16 años que empecé y profesionalmente, aparte de estudiar a la vez, siempre, porque también hice psicología,
sí.
Pero sí, la emprendeduría yo creo que también ha sido más difícil y es, bueno, ahora no tanto, pero ha sido más difícil como mujer, uh-huh, en ser empresaria.
Quan ara la Irina ens parlava d'aquest tema, de que hem de donar molt sovint una volta i que ens enfrontem, a vegades, davant de girs vitals i professionals. Al llarg de tota aquesta carrera dilatada teva, t'hi hauràs trobat amb
de
molt...
De tot. Bueno, de todo bueno, ¿eh? Alguna piedra en el camino, porque como se dice, todas las rosas tienen espinas. Entonces, sí, ha habido cosas importantes, pero yo creo que siempre tenemos que marcarnos un camino, uh-huh, o un fin. Bueno, un camino, un proyectos y ir, aunque tengamos piedras, tengamos personas que van en contra, pues bueno, que cada persona haga lo que quiera, como ha dicho Noelia, tenemos que ser la personalidad y lo que uno quiere y lo que uno cree que tiene que hacer, independientemente de lo que digan los demás. O sea, creo que hay que ir por un camino en el que si uno quiere ser empresario, pues bueno, pues tiene que serlo, o sea, y las mujeres tenemos que, no sé, las mujeres al poder, ¿no?
Sònia, justament tu també ens has introduït el tema d'aquesta emprenedoria, de quan dius, escolta, vaig a fer un gir professional a la meva vida, vaig a posar-me com a autònoma, em poso per la meva banda, faig el salt cap a l'altra banda de l'oceà, però aquest gir professional també afecta a nivell vital.
Sí, i tant, però jo diria que en aquest cas és un gir per donar-me vitamines. És a dir, en positiu, i això no vol dir que qualsevol canvi que tu puguis fer, i més en aquest cas, no? I quan tu vols ser desobedient emocionalment, genera molt estrès, genera angoixa, per la que pots sentir tu, per saber si prens la decisió correcta, i per tots aquells condicionants que tenim, no? I que ens van dient. Però per mi jo crec que és el millor que vaig fer i estic molt contenta de totes les etapes professionals i personals que he viscut a la meva vida i que estic vivint, però en el moment que jo vaig dir doncs jo vull apostar per això, per emprendre, per treballar l'envelliment amb persones grans, fent projectes, no?, de consultoria, fent formació, sortir, no?, de la meva zona de confort, que jo treballava a l'administració local, i no, amb un horari estable i un sou fix, i a casa meva, posant les mans al cap, no a casa meva, la meva parella sempre m'ha recolzat i a tope, però a casa meva dic això, jo sóc filla única, però la meva mare, pobra, i el meu pare, que me'ls estimo molt i són adorables, però ells deien oi, 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 no? Bueno, pues ese oi, 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 és el que ens acaba condicionant, no?, a totes, però encantada de fer-ho, i quan algú em diu, Sònia, que m'agradaria fer aquest pas, doncs dic, parlem-ne, que jo t'ajudo, no, jo no t'empenyaré, però t'ajudaré a que veguis que al final les pors ens paralitzen, però després tot és, no?, segur que hi ha coses molt bones per venir.
I tant que sí, tant que sí. El més important, com ens deia la Sònia Díaz, és que si volem fer alguna cosa i n'estem plenament convençudes, la fem, sense por i sense límits. Anem a donar pas a l'espai d'imatge i moda de la mà d'Amparo Tamayo, que també tant ens ajuda a l'autoestima. Som-hi, vinga, anem a parlar de moda, anem a parlar d'imatge personal, anem a parlar de tot el bé que ens fa la imatge personal a nosaltres mateixes. Bon dia, molt benvinguda, Amparo Tamayo, especialista i assessora en imatge personal i moda. Bon dissabte.
Bon dissabte, bon dia.
Escolta, avui de què ens parlaràs? Perquè l'altre dia de l'elegància, del nostre estil, un altre de l'autoconfiança, avui què?
M'ha vingut de gust parlar de com triar el vestit de convidada per a unes noces de dia.
Oh, escolta, perquè molt bé.
Un altre dia parlarem de les noces de nit.
Molt bé.
Per les celebracions de dia, igual que per totes les, també per les de la nit, existeix regles que has de conèixer. Si després vols trencar el protocol, estàs en el teu dret.
Uh-huh.
Però sempre és millor saber a què t'enfrontes abans de fer la guerra pel teu compte.
Això en tota la vida.
Així, esbrina com triar el teu vestit de convidada per a unes noces amb 5 passos només.
Doncs vinga, aquests 5 passos.
Triar el tall de vestit ideal. Mm-hmm. Això és molt important.
És bàsic, sí, senyora.
No oblidar el tipus d'esdeveniment. No és el mateix una boda de la platja que una boda molt més formal.
Clar.
Adaptar-se al lloc de la celebració, una mica el que dèiem abans. Depèn de quin lloc, no podem anar d'una manera o d'una altra. Tenir en compte la forma del cos i dels colors que fem servir.
Clar, sí, senyora.
I combinar amb molta elegància sempre els complements amb una boda. Perquè el vestit, normalment, amb una boda ja és prou llamatiu, com que encara li afegim molt més complements. Estaríem fent una errada superenorme. Estaríem traient el protagonisme al vestit, que realment és el protagonista.
Ah.
Val? Durant el dia es recomana el vestit de festa curt,
sí.
Val? El llarg també, però ja potser amb les madrines o les dames d'honor,
uh-huh.
I això en qualsevol època de l'any. Després, el vestit curt per les bodes de dia,
uh-huh.
Hem de saber que els colors, que pots agafar qualsevol color, però sí. Que no pots mai agafar el blanc, perquè
clar,
si no...
Clar, no hem mai de prendre-li el lloc a la núvia, clar.
El protagonisme, exacte. Val. No oblidem mai el tipus d'esdeveniment, sempre ho dic.
Sí.
Hem de saber on anem.
Sí.
I envers d'això, sí. Saber quin tipus de roba hem de portar.
Doncs, per, doncs.
Ja està. I no, intentar no... O sigui, sempre dic que siguis visible però invisible.
Aquest doble joc és molt bo, aquesta visibilitat però invisibilitat, i sobretot no anar disfressades.
Exacte.
Sent nosaltres mateixes, que és el que sempre ens recomana l'Amparo. Escolta'm, Amparo, doncs n'hem pres nota, ho aplicarem, perquè a més podem avançar que aquesta temporada tindrem una boda d'algú molt proper a Plusvàlua Dones, per tant algunes de nosaltres aplicarem tots aquests tips. Doncs tornem a la taula i anem a assentar aquests conceptes dels que ens parlava l'Amparo Tamayo, de com anar a una boda, precisament amb com ens pentinem, Maria, per anar a una boda.
Bueno, hola, pues vamos a seguir. Yo creo que... Bueno, vamos a diferenciar la boda de día y de noche.
Clar, clar, perquè és diferent també el com anem pentinades.
Bueno, es que dependiendo de cómo uno va vestido, también... Hay que vestirse y peinarse y maquillarse.
Claro,
igual que, como ha dicho, bien ha dicho, que no es lo mismo en una playa que en un castillo,
claro.
Por decir algo.
Claro.
Así extremo. Pues de día y de noche también. No, que no hay que olvidarse nunca que es una boda. y que, pues como respetó la boda, tienes que ir arreglada, acorde con los colores de la cara, del pelo, de la forma, del igual que el, como he dicho antes, del vestido, sí. El pelo también tiene que ir acorde al pelo. Por ejemplo, una boda es muy bonita de día. Uh-huh. A mí me gusta mucho los semi-recogidos. Los semi-recogidos porque son como más airosos. El recogido siempre es estrella en bodas. Pero al ser de día y ser más corto o cóctel, sí. La medida, el pelo también puede ser pues semi-recogidos, con pamelas, con flores, con brillantes, pequeñitos, pero con algo en la cabeza, porque sí que se le puede dar un punto dentro del vestido, porque a veces el vestido puede ser muy, muy sobrio. Uh-huh. Y le puedes dar un toque de complemento sin exagerar.
Clar. I què passa amb la boda de nit? Com anem pentinades, Maria?
De nit és también semi-recogidos, pero más recogidos. El vestido largo le da más juego con un recogido, con un buen recogido o con un semi-recogido también.
Que interessant, veritat. Anem aquí aprenent. Noelia Rodríguez, l'Amparo, ens parlava d'un concepte de visibilitat, però invisibilitat.
A veure, una li has anat a preguntar. A veure, l'Amparo és una experta en totes aquestes qüestions de protocol i d'assessoria d'imatge. Per tant, sé perfectament el que vol dir. Jo crec que ella vol dir que anem adequats als events i que procurem ser discrets en la mida en la que no som els protagonistes. Però clar, si m'ho preguntes a mi, que sempre vull cridar l'atenció. Doncs, aviam... A veure, jo, mira, crec que és com tota la vida. S'han de complir unes normes segons l'event que hi vagis, però no hem d'aprendre, enllaçant una mica el que dèiem abans, una mica l'essència de cadascú i ser coherent una mica amb la teva pròpia manera de fer, perquè en el moment en el que tu vas, per exemple, si tu no ets una persona d'anar molt sobri i de cop vas molt sobri, ja estem caient en el parany d'anar disfressat també. Aleshores, aviam, jo crec que una mica de coherència amb primer amb el lloc amb el que estàs i després amb tu mateix. Aleshores, doncs, bueno, visibles e invisibles en funció de qui eres.
Clar, Sònia, justament ens parlava, i ara també ens ho avançava la Noelia Rodríguez, l'Amparo Tamayo ens parlava, sobretot, malgrat hi hagin doncs, tota una sèrie de normes protocolàries, no hem d'anar mai disfressades, sempre hem de ser nosaltres mateixes, Sònia.
Totalment. Mira, això és algo que recomano a l'alumnat que tinc cada setmana. Quan fem les classes d'habilitats socials i d'oratòria, sempre tractem també aquest tema, no?, de la imatge personal. Jo no soc una experta i per això m'agrada molt escoltar-vos, però hi ha coses que són també de sentit comú, val? I el primer que els diem, evidentment, heu d'anar a acord al lloc on anireu i no és el mateix anar a fer una formació o una presentació o jo ho porto en el nostre terreny, el que els expliquem, o a presentar un projecte, no és el mateix i per tant ens hem de posar d'acord, però evidentment sense perdre mai l'essència, perquè no hi ha cosa pitjor que disfressar-te, a més que no sigui Carnestoltes, a Carnaval em sembla espectacular, però si no, perquè a més tu has d'anar còmode als llocs i has d'anar, si vas disfressat o disfressada amb algú que no et representa, tampoc podràs ser tu mateixa i no podràs ni fer una bona explicació ni una bona feina. I per allò que dèiem també de l'autoestima, no? Si tu et poses, escolleixes una roba per sentir-te tu bé, també, no? I l'escolleixo sabent on vaig. Bueno, però això et fa que també vagis amb molta més seguretat.
I tant, i poder-nos sentir també molt més còmodes. Ens trobarem amb el mateix cas, Maria, davant d'una comunió, per exemple?
Igual, porque en la comunión lo mismo, dependiendo de lo que uno le guste, cómo ir, porque no hay que disfrazarse, pero sí que es un evento en el cual es bonito de niños y entonces te puedes poner a razón de la comunión.
Claro. O sea, y las nenas, no nos olvidem pas, las nenas, las protagonistas del día de la comunión.
Bueno, las nenas se vuelven locas, lógicamente, porque es muy bonito cuando pues están ilusionadas en su pelo, en su recogido, en sus flores, y quien se ponga flores, lacitos o lo que sea.
Doncs, sobretot, fem com les criatures, no perdem mai la il·lusió. Cuidem-nos, cadascú a la seva manera, cadascú que visqui amb desobediència emocional o no, amb canes, sense canes, roses, morenes i vestint com vulgueu, però sobretot treballant per la felicitat i el benestar interior. Moltíssimes gràcies, Maria Barcelona, per acompanyar-nos.
Moltes gràcies, Mireia.
Noelia Rodríguez, Sònia Díaz, i ens retrobem amb totes vosaltres la setmana vinent, dissabte, aquí, al Plusvalua Dones, a Ràdio Estel. Feliç i productiva setmana, Plusvalua Dones. Salutacions de qui us ha parlat, Mireia del Pozo.
Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.